Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Això és un cant. L'hedonisme.
Torna la formatjada, com cada dilluns, amb el Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic vinculat a Xerigots, que ens acompanya cada setmana per reivindicar i ensenyar-nos com degustar al màxim, amb totes les seves possibilitats, el formatge. Víctor, què tal?
Hola, bon dia. Bon dia. Amb ganes, amb ganes.
Amb ganes de formatge.
Sí, i tant. Amb ganes de formatge i ganes de festa, no? Estem de ple, no? En una època, ara l'agost, no? Tot de festes majors, als pobles, no? I això us vinc a parlar avui. Formatges, festa major, sopars, sopars a la fresca, no? Com ho fem?
Oh, quina il·lusió. Clar, és que aquesta setmana és la Mare de Déu d'agost i al voltant d'aquest 15 d'agost cauen unes quantes festes majors
i
aquí
tant,
al Penedès
i
arreu.
I
els vilafranquins escalfant motors per la més típica.
Això mateix.
I el formatge, com tu deies, no pot faltar.
No pot faltar,
no pot faltar. A qualsevol festa major.
Ah, no, evidentment que no. O sigui, aquelles taules ben parades amb tot tipus de menjar, no? Jo crec que se ve un producte que és molt fàcil d'omplir un raconet de la taula, no? I que, a més, de fer festa. A part dels embotits, a part del pa amb tomàquet, a part de la coca, no?, de la coca enramada que podem comprar, no?, i allò encarregar.
El vi i els escumosos.
El vi i els escumosos, això sí, això ho hem de tenir. Després ho parlarem, això.
Sí?
Hem de tenir un bon assortiment. Jo crec que ens hem de fer bona còpia dels vins per poder gaudir al màxim d'aquesta taula de formatges.
Uns formatges que per lluir ha de ser això, una safata, una taula
això
ben
mateix,
presentada, no?
Ara es falta allò, alguns tips i també alguna coseta, també, com sempre, per trencar tòpics una mica. I al final estem parlant de formatge, estem parlant de l'hedonisme, estem parlant de disfrutar, no?, de gaudir, no?, i per tant, al final donar totes les claus, no?, per gaudir-ho al màxim. Això dèiem, la taula, una plata, no?, una safata gran, no?, muntem una safata gran, fem un raconet amb una taula de fusta, o si no, si tenim algunes taules d'aquelles de pissarra, molt més xules, però ben muntada, allò que llueixi.
Que faci,
no?,
patxoca.
Que faci patxoca, o sigui, un bon plat, allò, 50 centímetres, 60 centímetres,
vinga,
no?, de fusta allà a un raconet. I jo crec que la gràcia, de tot plegat, és poder fer un bon assortiment. Aquesta és la clau.
Aquesta és la
no
clau.
No anar-nos només a un tipus de formatge. Un tipus de formatge ens limitarà una miqueta, tot plegat. Ja sé que tindrem el pernil, tindrem l'embotit, no? Però jo crec que amb els formatges, doncs, hem de ser, doncs, això, generosos en quant a estils de formatges. Per tant, haurem de tenir un raconet pels formatges de pasta tova, que ja vam parlar l'últim dia, d'acord? Els tipus brie, els camemberts, no?, aquests més cremosos, tenir-los allà en un bon raconet, no?, i ben variats, a més, d'uns una miqueta més joves, altres una miqueta més tendres, altres una miqueta més afinats, no?, que puguin, doncs, allò, fer patxoca també en quant a colors, no?, i fer interactuar millor amb nosaltres. Després passaríem una secció que passaríem, doncs, els formatges de pasta madurada, pasta dura, una miqueta, no?
Els aquests vas agrupant, serien...
Sí, els agrupem. Sí, no
per
els barregem. Intentem no barrejar-los,
vale?
Posem allò, un raconet per aquests. Després, a la part central, si vols, doncs, aquests, com que normalment es tallen en cunya, doncs ocuparan més lloc, vale? Els que són una mica més madurats i que vagin de tot tipus. Vaca, cabra i ovella. Vale?
Ja, o sigui, portem
fem
uns
una
quants,
selecció.
Eh?
Sí, fem una selecció. Va, dos de tendrets, no? Tres de madurats, no? I després un altre raconet per aquelles cosetes que són una miqueta més especials. Vale?
Ah, sí?
Com pot ser...
Com
per exemple, un formatge blau. El formatge blau no sempre el traiem. El formatge blau el reservem sempre en el moment, no a tothom li acaba d'agradar, no? Però... un bon gorgonzola o qualsevol blau, diguéssim, suau, també, o algun de forn, no?, que puguis tallar, no?, i després també aquests formatges amb cendra per fora, no?, aquests que són molt festius, que en realitat els formatges amb cendra que de fet, quan vam parlar de pasta tova, els vam obviar una miqueta, vale? Però els formatges que tenien, que estan rebossats en cendra, evolucionen d'una manera molt especial per la part exterior, d'acord? També una part fungada, i després per dins es tornen molt cremosos. Llavors, fan festa. I alguns que, segons com sigui la seva evolució, potser caldrà posar-los en un plat a part. Això sí, d'acord? Perquè
t'ho compro.
Perquè hi ha algunes vegades és allò que dius, bueno, posem al costat, si el posem tot junt, possiblement se'ns contamini i la resta, és millor posar-les un plat a part, donar-li com una miqueta, doncs, ei, tinc una cosa especial, no? I llavors agafar, doncs, aquests formatges de pasta, de pasta tova amb aquesta cendra per fora, que es fan van desfent per dins, no? I llavors la gent, doncs, allò que gaudeixi de tot.
Víctor, vale? Estic fent números i aquí, en aquesta taula de formatges, sí. Quants n'hi hauria en total?
Jo crec que, bueno, la mida pot ser 9-10 formatges.
9-10,
sí,
en total.
Sí, 9-10 formatges diferents, sí. O 8. Posem-ne, jo crec que 8, 9, 10 formatges jo crec que és el millor. O sigui, una bona varietat. Vale? Així no ens cansa i tenim per tothom, també, no?
Per tots els gustos, clar, fas content a tothom.
Clar, tenim en compte, doncs, que quedem amb els amics, amb les famílies, hi ha infants, no?, que alguns potser no els agraden aquests sanforts, però sí que aniran a picar, doncs, aquell especial de cabra o aquell, no?, aquell de vaca una mica més suavet. I després, doncs, sempre n'hi ha, doncs, allò, el formatger, no?, o la formatgera que voldrà provar-los tots i voldrà anar-se'n aquells més especials. Per tant, per contentar tothom.
Escolta, com a bona anfitriona, hauré de saber tots els formatges que he posat i donar 4 explicacions, no?
Jo crec que sí, aquesta és, a més, la clau. No tirem l'envoltori, no tirem la informació de quan anem a la formatgeria a comprar-lo o allà on els comprem, no? Doncs allò de tenir la referència, vale? De vegades molta gent s'ho curra molt i es porta cartellets, no?
Ah, sí,
amb la bandereta de la procedència, per exemple.
Home,
no?
Això també fa festa.
Això també fa festa. Llavors, clar, dius, ostres, aquí s'han currat bé, no? O sigui, m'estan explicant més coses. És també important saber això, si és de vaca, de cabra, d'ovella, vale? I després, de vegades també, llet, si és llet crua o llet pasteuritzada. Aquí també és una clau.
Si
quan, clar, quan diem de reunir-nos a tots, no? Molta gent, no? I si hi ha alguna embarassada, doncs aniran pel pasteuritzats i tu li pots indicar, ei, menja aquest, que aquest és pasteuritzat, menja aquest altre o aquest altre, no?
Com presentem aquesta taula?
Doncs jo crec...
Perquè, xerigots, teniu la mà trencada amb
sí.
Els fruits secs, amb la fruita...
Això mateix, amb això vaig. Però deixa'm un momentet explicar, a veure, hem comprat els formatges,
sí.
Hem dit, no, que tindrem aquesta plata entre els formatges. Una cosa molt important és quan el servim, quan el col·loquem a taula.
Clar, anem per ordre, que jo m'he avançat amb la presentació. Els tenim a la nevera.
Els tenim a la
nevera. S'han comprat
uns dies abans. Això mateix, no? Hem fet, diguéssim, tota aquesta selecció, l'hem passat bé.
En quin moment preparem la taula en si, no?
Jo sempre, nosaltres creiem que el millor moment és el primer. Les primeres coses que muntem a la taula seran els formatges, perquè necessiten atemperar-se, necessiten temperatura. Una
encara
mica.
Que faci calor?
A veure, no ens passem, possiblement no ens esperarem una hora, d'acord, abans de començar a que arribi, doncs, el convidat, no?, els convidats, però sí, mitja horeta. Vale. A més, els traiem de la nevera, com que seran freds, seran més fàcils de tallar. Vale?
Els tallem en fred.
Els tallem en fred. Vale? Vigilem també la temperatura del nostre ganivet, vale? Sobretot perquè si sobra, si sobra alguna miqueta, doncs que aquest formatge no li donem l'embranzida, vale? Amb la temperatura, perquè després ens floreixi molt ràpidament. Vale? Aquest també
pensant,
és una clau.
Clar, i estic pensant que també haurem de fer servir més d'un ganivet, no?
Possiblement,
no,
possiblement.
No ho barrejarem aquí.
Però tampoc no ens anirem una cosa molt complicada.
Amb el del gorgonzola no anirem a tallar
no
el vi.
Clar, això mateix, bueno, anem netejant, però igualment normalment no tenim tants tipus de ganivets. Ara tampoc no compliquem les coses,
Val,
o sigui, fem una miqueta fàcil. Anem, agafem aquell ganivet, el que serveix per tot i que talla molt bé, això és el més important, vale? Que sigui prou gran per poder fer la tallada el millor possible i ho fem, doncs, això, un tret de nevera, tallem i comencem a emplatar per ordre, per aquest ordre.
Recorda'ns l'ordre que ens proposaves.
El primer és de pasta tova, vale? Els més suavets, després més intensos, després aquests una mica més sequets, més madurats i després cap al final, a la l'altre racó, tindríem els blaus i els cendrats, si no es caben allà, doncs van a part. Vale? O sigui, per tant, aquest és l'ordre i li direm, mira, el millor és menjar-nos en aquest ordre, però després la gent anirà picant com vulgui. Vale? Acompanyant de tot això, aquesta plata que hem fet, aquesta safata tan xula que estàvem muntant, amb què la complementarem? M'agrada molt, i a més és una presentació molt xula, de posar tot el que són fruits secs, tot el que són la fruita, no? Tot barrejat amb el formatge.
Ara estem decorant decorant.
Ara ja estem decorant. Estètica. Decorem, vale? Però decorem, però també pensem que hi fiquem.
En maridatge.
Clar, pensem una miqueta
tot
en el maridatge.
Tot
s'ha de pensar, no? Però, sobretot, el que té a veure, doncs, això, fruits secs, els fruits secs dels músics, per exemple, no?
Sí.
D'un músic clàssic, doncs allò, anem-ho barrejant, no? I anem col·locant en diferents espais. Sempre optarem per, sobretot, nous, el que són avellanes, o si són ametlles, aquesta part central que comentàvem, vale? Aquesta part, diguéssim, més dels saquets, que sempre és una combinació més xula, vale? I després, per exemple, panses, el que pot ser altre tipus de fruita seca, no? Doncs la col·loquem més cap a la part dels tous, aquests tubets primers, vale? I després ho completem, si no ens cap a la plata, perquè ara estem omplint massa, potser,
Déu-n'hi-do,
no?
Aquesta plata.
Vale? Si no, reservem en un plat a part un bon assortiment de fruita tallada, fruita fresca. A més, ara estem en una època en què tenim préssecs, ja ho vam comentar en el seu dia, el maridatge amb el préssec és una cosa molt xula, per tant, un bon préssec tallat, no? Tallat allà, llescat, i col·locat allà ben adornat, igual que els albercocs, igual que el que podria ser la figa fresca, no? Ara ja comença, no? Ara a l'agost comencem a tenir figues fresques, vale? No optem per la seca la deixarem per Nadal, no? Però la que és la fresca, ben oberta allà, que faci patxoca, no? I que a més convidi, doncs, a menjar. No? I, evidentment, raïm. Ara ja trobem
gotims
el raïm.
Gotims de raïm.
Agafem un bon raïm ben gros, no? D'aquests que ara els tenim, no? I segur que tenim algun amic que té una vinya. Ei, porta'm raïm, no? El que sigui, no? I el col·loquem allà. Vale? Gotims petitons, si volem, no? I que siguin això que vagin i anem fent, no? Això farà patxoca, farà festa, farà bacanal una mica, no?
Bacanal.
Sí, què és això, no? Bacanal formatgera.
No, només, insistim que no només és presentació i estètica,
no.
Sinó que marida molt bé
això
amb
mateix.
Cadascun d'aquests formatges.
Clar, després sortirà la pregunta de sempre, i les melmelades, quan les posem? No? O sigui, és estiu.
No cal.
O sigui, és estiu.
Guardeu-les per l'hivern.
Guardem-les per l'hivern, les melmelades, es conserva, tenim fruita fresca, aprofitem la fruita fresca. ¿Vale? I a més ens anirà millor, serà la cosa que ens anirà millor, i ens entrarà millor, evidentment. Adonem-nos que el formatge, sempre ho hem dit, un producte greixós, ¿vale? Un producte que no fa calor, no fa de calor, no? D'època de calor, volem, no?, alguna cosa que ens contrarresti i que ens refresqui una mica.
Que ens doni frescor a la boca.
En aquest sentit va, i quins vins traiem?
Clar, no? La pregunta del milió.
Clar, què traiem,
no? I sort que estàs tu per ajudar-nos.
Doncs fem allò, no? Agafem una bona cubitera i l'omplim. L'omplim de blanc, rosats, vale? Negre també la cubitera, vale?
Aquestes tots els colors.
De tots els colors i escumós. Vale? I escumosos del que vulguem. I ho col·loquem allà. Per què? Perquè deixem que els convidats facin el seu maridatge. Hi ha alguns que prefereixen un tipus de vi, uns altres un d'altre, però donem la possibilitat que hi hagi moltes opcions perquè anar provant. O sigui, jo sempre, és una cosa que sempre diem, o sigui, el maridatge te'l fas tu mateix i tu, segons els teus gustos, segons la teva combinació, no? Si vols només menjar formatge aquell dia, no? O sabent que vas a casa d'aquell que saps que li agrada el formatge, doncs dius, ostres, tindran bons formatges, doncs ja em preparo, no? I sobretot allò, al final, començar pels blancs, vale? Després anar a tirar cap al rosat, el rosat alerta, que és un vi que costa de maridar-lo amb formatge, vale?
Sí?
Sí, aquí hi ha una clau, una norma no escrita, però que al final, per experiència pròpia, puc dir, diu, el rosat amb formatges de cabra.
Funciona.
Ja funciona, vale? Des d'aquells de pell de ceba fins a aquells una miqueta més intensos. Ara el rosat sempre ens acaba anant molt bé amb els formatges de cabra, vale? Després la resta, depenent, anem provant, potser ens agraden, eh? O sigui, anem provant i anem fent.
Sense manies, un blanc,
sense manies,
un negre,
això.
No cal sempre donar-li massa voltes?
No.
O un negre jove, un negre...
El negre jove, no en traurem de negre reserva per festa major.
No,
jo crec que no. A no ser que es combinem amb una barbacoa, però llavors no fem la festa del formatge, vale? La festa del formatge la deixem per un altre dia, per aquell dia de bufet, eh? Aquest dia de bufet, doncs això, amb el vi negre, que estigui una mica temperat, fresquet, vale? I sobretot busquem, doncs, joventut. Vale? Un negre doncs, que sigui, que tingui fruita, que tingui acidesa i que al final ens faci aquesta combinació perfecta amb la resta de, productes.
I el blanc? El blanc com...
I el blanc el deixaríem al principi també. Blanc, potser tenim dues opcions, no? Des de més sequets, no? El que diem més secs, vale? Diguem, aquests que tenen una mica més d'acidesa, no? I després també aquests que poden tenir una miqueta de bota, per exemple, una miqueta més de criança. Però tampoc no el traurem gaire, jo crec. Anirem més pels afruitats i fresquets, que ens aniran perfectament, amb, de fet, en tota la taula de formatge. Però saps quin vi ens anirà bé en tota la taula de formatge?
L'escumós.
L'escumós.
No falla mai.
No falla mai. Per tant, sempre hi ha aquell de no, jo no vull barrejar. Vale? Comença amb cava. Doncs comença amb
cava.
Comencem amb escumós. Comencem amb un ancestral. Doncs anem fent. Això sí, potser també estaria bé d'obrir-ne tres ampolles d'escumós. D'un més jove, vale? Un rosat, per exemple, i després també un que tingui més reserva, vale? Que tingui una criança més llarga. I això, doncs, anirem combinant i anirem fent, i aquest amant dels escumosos li encantarà. O sigui, en realitat farà patxoc amb tot plegat.
Eh? L'escumós rosat també només amb cabra o és més versàtil que el...
És una miqueta més versàtil, perquè tenim fruita. Al final és com si ens posem, sobretot els escumosos que tenim nosaltres, no? O que pot ser un trapat, o que pot ser una garnatxa, o aquests que tenen una miqueta de merlot, doncs aquests són escumosos que tenen un toquet com una mica xutxet, no? Normalment són bruts, també, no? Sí. Tenen una miqueta de sucre, no? I, per tant, ens dona aquest toc maduixa, no? Que ens anirà bé. Ens anirà bé. Ens arrisquem amb la cabra, ens arrisquem amb tot, de fet. Perquè al final on està la clau de l'escumós, vale? Que ja ho hem dit, és el carbònic. El carbònic ens ajuda a netejar i al final doncs, el combinarà perfectament amb tots els formatges. Per tant, jo crec que provar, donar les opcions, totes les opcions possibles. No estem de festa, per tant, no ens anem a quadricular.
Tot
no
s'hi val.
Clar, no tot s'hi val. I això m'agrada més, això m'agrada l'altre, o el que sigui.
Algun tòpic que vulguis trencar?
Doncs mira, primer hi hem trencat un, el de la marmelada, deixem sí, les melmelades, vale? I després l'altre. No ens obsessionem tampoc amb el pa. Vale?
Sí.
Perquè ja hi haurà, potser a la mateixa taula, un pa amb tomàquet.
Segurament.
El pa amb tomàquet deixem-lo per l'embotit, vale? Per combinar-lo amb la resta. Intentem no... Allò, si volem posar alguns bastonets, algun pa sec, no? Algun pa torrat, vale? Al costat d'allà de la plataformatges, però no gaire a prop. Vale? Perquè al final no ens omplirem tant. O sigui, volem disfrutar els formatges. Jo sempre ho diem, això. O sigui, al final hi haurà alguns que sí, que farà falta un palito d'aquests, vale? Per anar untant i que ens agradarà combinar-ho, però al final deixem el pa torrat, pel pernil, vale? I per el fuet.
Has apostat per la fruita fresca. Mm-hmm. Suposo que les crudités de pastanaga, de carbassó, més per l'hivern?
També, sí, jo crec que sí. No, saps,
com la melmelada? Pregunta,
sí, com la melmelada, deixem-la per més endavant. No, en realitat són productes, per exemple, tant que és pastanaga o que deies, no? O carbassó o cogombra, no? No aporten gaire bé coses. En realitat, no són ni extremadament dolços, no aporten una acidesa, vale? Al final pot ser un acompanyament per una altra cosa, en realitat. Pots posar crudités si tens un hummus al costat, no? O sigui, allò a la tauleta de l'hummus, no? En el cas del formatge, anirem per les coses més planeres, més senzilles, també, i són les que aniran millor, en realitat.
Anem de viatge?
Anem de viatge, vinga.
Carnaval?
Anem de carnaval. No anem de carnaval. No anem a tastar un formatge al Brasil, no? Ara, perquè és l'inici de la cançó, però jo crec que molts de la nostra generació han reconegut la cançoneta, vale? Perquè l'hem ballat molts estius d'aquesta cançó. Si haguessin deixat una miqueta, doncs ens parlen en italià, l'ombelico del mondo, vale? De Jovanotti, que va haver també una versió
el
en
castellà. El malic del món.
El malic del món, no? Ens anem a Itàlia. Vinga, va. Sembla que, o sigui, encara que Jovanotti és italià, vale? i volia sobretot recordar-ho, no?, amb una miqueta d'estius, no?, de tardes d'estiu. I encara que Jovenotti és romà, ens n'anem a una regió una miqueta més cap al nord, vale?, com és la regió Emília, vale?, Emília-Romanya.
Emília-Romanya.
Vale? Perquè anem a descobrir un formatge bastant especial, encara que en soni, diguéssim, el concepte i que si pugui ser un clàssic de clàssics, com és el parmesà. Però vaig a parlar d'un, del Parmigiano Reggiano de la Vacca Rosse. Vale?
De la vaca
roja,
roja, vermella.
Vaca vermella. Com sempre, doncs això, amb el viatge formatger, viatgem a una regió del món, si podem fer una excursioneta, no?, aquestes vacancetes, vale?, de l'espai, espais especials i espais doncs, que tenen a veure doncs, això, amb un formatge especial. En aquest cas, un de molt especial, bastant recent, vale?, però que en realitat és l'origen del parmesà. La vaca roja és una de les vaques que eren més comunes en aquella regió i, per tant, era l'originària i la qual es feia el parmesà regià, no? No, el parmesà autèntic d'aquesta zona i el clàssic que nosaltres coneixem. El que passa que la producció, sobretot al segle XIX, no?, en el qual doncs, es va augmentar la producció, es necessitava més producció de parmesà, també és un formatge que es va internacionalitzar molt, sabeu també doncs, que és un formatge que també va servir, servia molt per a crèdit, fins i tot, no?, que és un formatge molt especial, va fer doncs, que es passés a una vaca que fos més productiva. Vale? I, per tant, es va passar a fer tot, o gairebé pràcticament tot, amb vaca frisona, que és la més comú i és la que produeix més, né? Sobretot en aquest moment, no?, en el qual doncs, volíem més producció. I es va apartar la producció de parmesano reggiano amb la vaca roja. La cosa és que fa uns anys, des de fa pràcticament 20 anys, no?, que van començar de mica en mica un consorci, es va crear de recuperar aquesta raça com la raça originària del parmesà ja, i per altra banda, doncs començar a fer parmesà amb aquesta raça, amb aquesta el llet d'aquesta raça. Què té d'especial? Què té diferent amb la frisona?
De quin color és?
De quin color és?
És vermell?
Bueno, al final tenim vaca roja, no és roja, vale? Al final és una vaca bruna, vale? Una vaca bruna italiana, no? Al final... no, jo no sabia distingir-les. Hem d'anar a mirar i si hi ha trets més distintius. Però què té aquesta vaca d'especial? O la llet? Primer és la producció. La producció és menor. Com t'he dit, doncs es va optar per passar per l'altre tipus de vaca que era més productiva. Aquesta produeix menys, vale? Per tant, tenim allò, la retenció del xerigot és molt més intensa, té una llet molt més complexa. A més, és un formatge que regeix per diferents distintius de qualitat. Primer es marca que això és un parmesà reggià i després es marca la peça que és de vaca roja, no? Segons doncs, el grau de qualitat. I en 24 mesos mínim de maduració. Per tant, és un formatge que no el podem trobar jove, sinó que ja en 24 mesos de curació és com el tenim. I és un formatge que, encara que tingui aquest temps de curació, és molt poc intens, així que sembla,
ah, sí?
No? Sí, és un formatge, és molt gustós, molt fresc, molt suau i bueno, una delícia de formatge bastant excepcional, el formatge de vaca roja.
Res a veure amb el parmigiano reggiano.
No res a veure,
perquè
també hi ha són molt estrictes amb el parmesà reggià, o sigui, trobem sempre bon parmesà, vale? Però en aquest cas tenim aquesta curiositat sobre el tipus de llet, com marca i sobretot la producció de la llet d'aquest formatge.
I aquí a casa nostra el podem trobar?
El podem trobar, es pot trobar en botiga especialitzada, molt especialitzada, vale? I és una cosa que sí que costa una miqueta també de trobar. N'hem d'anar a buscar. Però per això, si aneu a la zona, si esteu per allà, si esteu per Bolonya, aneu a preguntar, vaca roja, a veure què tal, què tenen de parmesà de vaca roja.
Així ho farem. Víctor Cornejo, mil gràcies per aquesta formatjada d'avui, com hem gaudit, i bona festa major a tots els que estan de festa major aquesta setmana.
Això mateix, bona festa major, bon formatge, i que mengeu molt formatge, això és especial. Gaudiu.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Són 2:15. Què tal, com estan? Comencem aquest flash d'informació començant parlant d'una notícia d'informació política, i és que la diputada Imma Ferret destaca que amb Salvador Illa comença un govern de canvi per reforçar els serveis públics a Catalunya. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos és també diputada del PSC al Parlament de Catalunya i va viure la jornada d'aquest dijous de forma intensa i emotiva. Una jornada que qualifica d'històrica amb l'elecció de Salvador Illa com a 133è president de la Generalitat de Catalunya. Continuem parlant en clau política, i és que la diputada Montse Ortiz assenyala que l'acció de Puigdemont serveix per denunciar el funcionament de la justícia espanyola. I és que aquest dijous, com comentàvem, Imma Ferret per part del PSC i Montse Ortiz per part de Junts van ser presents al Parlament de Catalunya, i Montse Ortiz, doncs, és nova diputada de Junts i remarca que va ser una jornada llarga i emotiva. En especial diu perquè era el dia del retorn de Puigdemont, que va complir la seva promesa i que no va poder entrar al Parlament perquè estava blindat, segons comenta Ortiz. Considera també la diputada de Junts que el desplegament dels Mossos va ser desmesurat i remarca que tot plegat va servir, sobretot, per denunciar el funcionament de la justícia espanyola. Parlem ara de cultura i del món casteller, i és que l'estudi de la Universitat Rovira i Virgili, que analitzava l'impacte del canvi climàtic a les Diades Castelleres, posarà sensors a la plaça de la Vila durant la Diada Castellera de Sant Fèlix. Aquest estudi examina les condicions de temperatura i humitat de 4 Diades Castelleres: la de Sant Fèlix a Vilafranca, la de Festa Major de Sant Joan a Valls, la de Sant Magí a Tarragona i la de la Bisbal del Penedès d'aquest pròxim dijous. Els autors d'aquest estudi són els investigadors de la URB, Anna Boquer, Joan Xavier Alano i Òscar Saladí. El mateix Saladí ens ha explicat que durant la Diada de Sant Fèlix s'instal·laran 2 sensors per analitzar les dades de temperatura i la humitat de la plaça durant la Diada. I acabem parlant també de cultura i concretament de la Festa Major de Gelida, i és que Sergi Oliva, assistent al general manager dels Portland Trailblazers, serà el pregoner de la Festa Major de Gelida. I és que el municipi alpenedesenc tindrà un pregoner molt internacional per aquesta Festa Major del 2024, i serà ni més ni menys que l'assistent general del manager franquícia dels Portland Trailblazers de la NBA. I el dissabte 17 d'agost a les 8:30 es durà a terme aquest pregó de la Festa de Gelida. Aquest municipi gelidenc, doncs, celebrarà aquestes festivitats del 16 al 20 d'agost, i el moment del pregó és un dels més esperats.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Gira a la dreta. Ara a la dreta. Continua, a la dreta. Més a la dreta. I ara un altre cop, a la dreta.
No hi donis més voltes. Ara aprofita l'oportunitat i emporta't el teu Hyundai quilòmetre zero a un preu únic. Hyundai. Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Vilafranca i Vilanova.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa, Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca, que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, al 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
I m'he colat per aquí avui al programa de la Sílvia perquè és el moment de descobrir la música tradicional amb el Pau Bullit, que cada setmana ens acosta algunes de les cançons que sentim per Festa Major. Bon dia, Pau, com estàs?
Bon dia, molt bé, aquí estem.
Avui ja em sembla que sentim pistes, eh?
Avui, com cada dia, hi ha pistes, eh?
Ens presentes a qui tenim aquí a l'estudi, que avui està molt complet, això?
Sí, avui estem plens, estem apretadets avui. Perquè avui tenim aquí, ens acompanya Roger Martínez, que és intèrpret de tarota i de saxo. Tenim també a Xavier Cols, que és intèrpret d'acordió i ex-diable. I també tenim el Fèlix Mac, que és ex-diable. I els tenim, ells tres aquí, perquè tant el Roger com el Xavier formen part de Filibusters, que són el grup que va dur a terme la cançó que estem sentint ara de fons, i que ara en parlarem d'aquí uns moments. I també doncs, el Fèlix, que és ex-diable, que també ens podrà ajudar, perquè avui, si algú no ho havia pillat encara, parlarem dels diables. I parlarem de... quan parlem de música de la Festa Major, molts cops no pensem en els diables, i els diables són dels balls que tenen més música i més diferent una de l'altra, vale? Perquè, primer de tot, primer de tot, bon dia, com esteu?
Bon dia.
Sí, sí, estem adormits encara. Sí.
Dilluns-isme.
Doncs això, primer de tot, amb Diables, la primera música que ens ve al cap són els tocs de tabal, com és lògic, sí, que a Vilafranca hi ha 9 tocs de tabal, sí, que sembla que sempre toquin el mateix, n'hi ha 9 de diferents, i n'hi ha alguns que estan reservats per algun moment en especial. Uh-huh. Vale? Per exemple, doncs el toc de tabal anomenat Vilafranca, vale? El toquen sobretot quan Diables fa una entrada a plaça, vale? Sigui el 29, el dia 30, el dia 31, o sigui quan sigui, quan hi ha l'entrada a plaça dels Diables, doncs sona Vilafranca. Vale? Els tabalers toquen Vilafranca, que primer comença d'una forma molt lenta, el toc, molt més solemne, i quan hi ha la gran encesa és quan el ritme s'accelera. D'igual manera, per exemple, que quan van a buscar el foc sagrat, el dia 29, durant tota l'estona el toc que van fent és el toc de Vilobí. El toc anomenat Vilobí, no és que sigui d'allà, sinó que té aquest nom. Vale? I, per exemple, ja per dir algun altre més actual, podem parlar de la samba, que fan, que és d'aquell toc que més modern, més, o sigui, no tradicional, podríem dir, que el fan el 29 al migdia i el 31, un cop Sant Fèlix ha entrat a casa de l'administrador, que mescla el tabal i la forca de Lucifer, que és doncs, aquest toc molt més festiu i molt més actual. Però, marxant dels tocs de tabal que tenen poca xitxa per parlar, hem portat a Filibusters perquè ens parlin sobretot de la cançó del Vall de Foc, la cançó que estem sentint ara de fons, que ho estàvem parlant aquí fora abans d'entrar, que ja fa un tou d'anys que existeix, no? Sembla que és una cançó molt nova, però ja estem parlant que té la seva història. I és per veure ja, com va anar això de poder crear aquesta cançó, com quina part de creació teniu vosaltres, o si realment no és vostra, com funciona tot això?
Bueno, començo. Sí, bueno, aquesta cançó jo crec que ara mateix deu tenir uns 18 o 19 anys, no? Roger, wow. Em sembla que no arriba als 20. Sí, perquè
2007-2008, jo crec.
2007-2008. Sí, i bueno, va ser un encàrrec en el seu moment doncs, de la colla de Diables, en aquell moment estava. El Vall de Foc ja existia feia, què, 3 o 4 anys, m'has dit, Fèlix?
Sí, del 3 o 4 sí. I...
Ja existia feia 3 o 4 anys, llavors es va voler doncs, crear una música doncs, per acompanyar el Vall de Foc. I va venir doncs, de la colla en aquell moment i... se'ls hi va encarregar per coneixença amb un noi que es deia Cèlio.
Gerard
Cadafalch. Gerard Cadafalch, per ser més concrets. Sí, Gerard Cadafalch, això ho hem de posar en valor, que és el que va fer la melodia. La melodia, l'estructura, va idear la cançó. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ja nosaltres també vam anar, el Roger Martínez, aquí present, va fer els arranjaments i vam doncs, preparar-la per ser tocada doncs, per tarota, acordió... la resta dels tabals, el sac de gemecs, tot això li vam anar afegint i després nosaltres, els Filibusters, doncs, la vam interpretar, finalment la vam gravar. Però sí que l'ideòleg, doncs, diguem que no som nosaltres els autors d'aquesta melodia, sinó que és el Gerard Cadafalch, que és un noi que ara viu a l'estranger, viu a Holanda, abans era, bueno, vivia a Sant Martí, no?
Sí.
I en aquell moment tocava amb un grup que es deia Camarada Kalashnikov. Oi?
Bé, bé.
Del seu dia. Era el bateria, oi? No.
No, guitarra.
O guitarra, guitarra.
Sí. Sí, sí. Seria una mica això.
De fet, era la música dels nyoquis, eh? Vull dir, la idea era que els nyoquis quedaven com desengelats i era per posar música a el que passava davant del Ball de Foc. Després ha esdevingut la música del Ball de Foc en general, que la gent la canta i tot, i la fots al final i és flipant, diguéssim.
Bueno, també era una miqueta objectiu, no? Que se li enganxés una
després
miqueta
a la gent. Després es va himnificar, no?
Es va
transformar en d'allò, però la idea era que no anessin sols els nyoquis, diguéssim, vull dir que anés amb música. Vull dir, abans imagineu-vos que no portàvem música als nyoquis.
De fet, a partir d'aquell moment, fer l'arranjament, gravar el tema, i també a partir d'aquell moment...
Exacte. Vull dir, vosaltres aneu en directe tocant durant el Ball de Foc fa molts anys. Eh? Això també li dona una vidilla.
Que guai. Anava a dir, perquè clar, això era com molt nou, no? El Ball de Foc, heu dit que feia 2-3 anys que hi era. Com us imaginàveu la música d'algú tan nou?
És que ja et dic, és que falta el Cèlio aquí. És el que l'ha pensat, tio. No ho sap que estem aquí, eh? Perquè ell està a Holanda, però...
Podem trucar-lo. Hi ha diferència horària a Holanda?
No, no hi ha diferència horària. Ho haguéssim pogut gestionar, però... Això va sortir com des de dintre el ball, el Chiri, i ell va pensar que hi havia d'haver una música que acompanyés els nyoquis, és això, eh? I en aquella època, doncs, la nostra colla d'amics és això, doncs, n'hi havia diversos que eren músics, que no sé què quantos, i se li va acudir dir-li amb el Cèlio, que és el que feia les cançons del grup de música que tenien ells de punk rock, eh? Vull dir, sí. Saps? Vull dir que no ens sembla de res, diguéssim. I llavors li va dir, hòstia, pensa una cançó, no sé què, i ens va ensenyar això, exactament la mateixa cançó que tenim avui en dia, com a mínim la melodia. I llavors, la primera gravació, abans ho dèiem, vull dir, la vam fer a casa del Cèlio mateix, amb un quarto, vull dir, no sé si a aquella època ja hi havia internet, o havies de triar si trucar per telèfon o internet, però amb un microordinador, i bueno, molt xapucero, diguéssim. Fins que ens hem... Igual, amb els tabals, amb les forques, jo tocar el flabiol, l'altre no sé què, i vam gravar-ho així a trenques i a barranques fins que ho vam escoltar i vam dir, escolta, diguem els filibusters i fem un sèrio, saps? I...
No està sonant bé, això. No?
Bueno, era molt rudimentari, sent generós, diguéssim, saps? Aquella gravació i llavors ho heu gravat una vegada o dues, els filibusters, de fet?
Una. Vaig escriure l'arranjament i si vam gravar que encara hi havia dues tarotes, que no era només una. I vam gravar allà a l'estudi de Magí Batalla.
Allà el Magí, Sant Saloni.
De fet, tu has venit a gravar sí, sí, el Fabiol. Sí, sí, sí.
Aquí hi havia la Mònica, encara?
Sí.
Sí, doncs hi ha dues tarotes a la gravació, sí.
Sí, crec que de Fabiol també vaig afegir veus, que n'hi ha més d'un. Si no recordo malament, però ja no recordo.
Pot ser, sincerament, no ho sé, ja et dic. Vull dir, has devingut una cançó que la gent se la sap, no? Més a més, i que és, no sé...
Aló, aló, aló.
Sí, aló, 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 exacte. Jo l'he cantat de festa, saps? Vull dir...
Clar, parlant d'això, Valtros, o sigui, com a ex-diable i com a filibusters, quan us van fer aquest encàrrec o quan vau pensar de posar la música als nyoquis, esperàveu aquest rebombori que s'ha fet, que ara, o sigui, penjades a Spotify, per exemple, hi han dos remixos fets... I tot això, esperàveu aquesta acollida en Vilafranca i que ja la tinguem quasi com un himne vilafranquí?
No.
O què?
Jo no.
No estava plantejat en absolut que pogués esdevindre alguna cosa així.
Ni de broma.
Ni de conya.
Bueno, tampoc és un megahit de
l'hòstia.
També s'ha de tenir en compte que des de llavors ha anat sonant a cada festa major, llavors la gent quan va al Ball de Foc ja ho identifica directament.
És a nivell local, sí. Però ja et dic, no era ni la música del Ball de Foc, era la música dels nyoquis.
Sí, sí.
Vull dir que realment l'objectiu, ni de broma, era fer-ne un... No sé si dir-li himne, però...
himne.
No sé, no, ni de broma, l'objectiu era aquest, diguéssim. Després es va anar introduint al final del Ball de Foc i fins al punt que ara, quan s'acaba el Ball de Foc, es posa la música, vull dir, play, pum, la música sencera i la penya la canta, saps?
És una música que també relaciona molt amb els diables, amb el Ball de Foc. La gent també té necessitat de... una mica d'enganxar-se, no?, a lo que...
Sí.
Himnes, i en aquell moment, pues, suposo que es va quedar com una cosa inherent al final del Ball de Foc, a l'inici, la gent se la fa seva, la identifica en uns certs moments, amb una certa emoció. Llavors, pues, això també va calant.
Bueno, és la música d'un acte en concret, vull dir, és veritat. És un acte que té música. No sé, la Tronada no té música, o... No estic comparant la Tronada amb el Ball de Foc, eh? Se m'entengui, eh? Però sí, és un acte que té música i té aquesta música, i és una música feta, vull dir, pensant en música folklòrica o tradicional, vull dir que ni per assombro tu penses que allò arribarà a ser un himne, no? És com, imagina que la gent cantés el Ball de Panderetes o el Ton Pare Ball al Drac, no ho fem, això, normalment, no? Vull dir, doncs aquesta, doncs mira, ha calat, així...
Clar, jo ho parlo molt així perquè amb el meu grup d'amics, per exemple, quan estem de festa a casa d'algú i sentim l'inici del remix 1, o sigui, del primer remix que va sortir del Ball de Foc, es para la festa. O sigui, es para la festa, tothom preparat per cantar-la, per saltar-la. Que és, o sigui, no sé si la tenim, però és un inici del remix molt, molt potent, amb els tabals extremadament forts. Exacte. Amb aquest inici... amb l'altres per a la festa. I això és la cançó aquesta dels nyoquis, no?, d'un inici.
Aquest remix és del DJ On Trip, si no recordo malament, no? DJ On Trip, que és l'Oriol Giral, no?
Ah,
és el que va fer,
ah,
sí,
hòstia,
sí, Oriol Giral, DJ On Trip. I també hi ha un altre remix que és, em sembla que, no sé si està penjat, del DJ Ribas, no? Que em sembla que és d'aquesta casa, també.
I tant, tenim per aquí darrere.
I és, i és.
Sí, hauria.
Doncs, jo crec que tema Ball de Foc, Aina, no sé com ho veus, de la cançó del Ball de Foc, crec que n'hem parlat suficient, o què?
Perfecte.
Perquè és que amb uns
estic a punt de posar-me a saltar per aquí, ja.
Home, sí, sí, és una festa, ara mateix, això. La cosa és que amb alguns de vosaltres, dels que esteu aquí a la sala, ja us he avisat, però avui em permeto agafar-me una mica més de temps per parlar, a part d'aquestes dos branques de música dels Diables, per parlar dels versos. Vale? Els versos dels Diables del dia 1, ara ja últimament estem acostumats a que facin alguna versió d'alguna cançó famosa com a gran final, tot i que l'any passat no en van fer per trencar una mica, però sense comptar l'any passat, diria que eren els últims 10 anys que teníem una versió diferent d'alguna cançó famosa. I jo pensant a casa de com acabar aquest programa que parlem de Diables, em vaig encigalar. Em vaig encigalar i vaig dir... Els versos, la part de l'entremès, és la part més típica, més solemne, però no hi ha música. No hi ha música durant l'entremès. I potser em fan fora de Vilafranca pel que he fet. Potser sí. Vale, és possible. Però he preparat, gràcies a la intel·ligència artificial, una cançó per aquesta part de l'entremès. No per acompanyar-la, però és l'entremès rapejat.
El que passaria,
el que passaria, sí, exacte. El que passaria, sí, d'aquesta setmana és que passaria, sí, Lucifer i Diables, en comptes de parlar del de l'escenari i de, doncs, que estiguessin fent una batalla de rap i que al final, doncs, s'unissin els set pecats també a rapejar. És només, o sigui, sentireu només la part dels Diables, no parla l'Àngel en cap moment, no parla el Pelegrí en cap moment, menys al final de tot que tenim un convidat especial. Però, bueno...
Ho escoltem i ho comentem després.
Sí, jo crec que sí, perquè crec que és digne de comentar.
Vinga.
No sé què tens, Lucifer, príncep dels esperits rebels. No comprenc els teus anhels, ni quin mal t'han pogut fer. Calla, Diablessa, calla, que em fa pena el meu neguit, que m'enterboleix l'esperit. I em sembla que el cap em balla l'home amb imatge de Déu que tenia encadenat. Ha sigut alliberat per Jesús, únic fill seu. Això m'arbora i m'exalta, em tormenta i m'enrabia. No es parlo amb el que volia, però tenia l'esperança de satisfer en ell la venjança. Lucifer, la culpa és teva, per massa vol l'has perdut. Has fet el que ella ha volgut, l'has cenit a casa seva. I creient-lo a tu encadenat, dels teus braços Déu l'ha rescatat. Si Crist amb el sacrifici de la seva sang preciosa li treu de sobre la llosa del pecat original, persegueix-lo amb desfici, no el deixis, fes-lo caure en un pecat capital que per sempre tingui en el vici lluny
cançó diablessa, un raig de llum m'has donat, i tenint al meu costat l'home serà nostre amb certesa. Belzebut, Asterot, Amon i els altres diables, veniu, aneu corrents cap al món i tempteu el sequer viu com vosaltres sols sabeu i per tot aneu escampeu la luxúria de Sodoma i els plaers de Roma, l'avarícia d'un jueu que un dia vengué Déu, la ira que l'exalta i l'odi que porta el crim fent-lo caure en tan gran falta. L'enveja que el corrou i la supèrbia que el mou a creure's omnipotent o la peresa que el manté pobre, miserable i dolent. Anima que fos l'inici d'un pelegrinatge meu, deixa la llei de Déu, no tinguis temor del bici, disfruta de la vida i del plaer se'ls mida, que les dones i l'amor en danses Google que no cansa. La supèrbia és un do que quasi et farà omnipotent. Si ets humil seràs esclavitzat, apartat i menysprat per la gent, perquè ja està provat que ni carreter sense tralla ni policia sense bastó. Si a la riquesa no se li pregunta mai d'on ve, mà de roba i es de faci com ve, que l'heretge verdad és el que no té diner, guarda-li a tresor el bé. No t'importi que al teu costat hi hagi fam i tanta, tanta necessitat. Sigues per sempre envejós, desitja tot el dels altres, alegra't de perdre un ull si el teu veí en perd els dos. Del treball has de fugir si no vols en la vida patir. Què en creus d'aprendre un ofici si és tan fàcil el bici? Només per rus és el treball, l'home ha d'anar a cavall. Recorda que els bons menjars s'enduen tots els pesars. Deixa l'aigua sense recança, que la can fa can i el viment a la dansa. No siguis pacient o perdràs l'enteniment, que et salta't i prega el primer, que quan no hi val la raó ja hi val el bastó. Mercès, esperits del bé, vostres consells jo seguiré.
Jo us he de dir que a mi m'ha agradat, eh? S'enganxa una mica. Com a músics i exdiables, esteu espantats o també...
Està bé, bueno, als compositors se'ls acaba la feina, perquè aquestes eines...
Fet molta també gràcia a mi, la veritat. Sí, sí, és acollonant. És com d'avui en dia, no? És música d'avui en dia, una mica, no?
És que podria sí ser perfectament el Lil Dami.
Per exemple, sí, un trapero d'aquests així, sí, sí, és veritat. Sí, sí. A més a més, trobo que la lletra... no sé, té un punt d'èpic i així que hi encaixa, no? Així, no sé, l'argot, saps, allò? És allò, no sé, té un punt així, saps? Esperits, no? El mal, el bé, no sé, té un rotllo.
Creieu que em faran fora de Vilafranca per això?
No,
no crec.
Ah. Hi ha coses
millors. Estic millors,
més tranquil. Millors, tranquil·lament.
Què li vas posar, Pau, a la intel·ligència?
Doncs vaig estar lluitant-hi molt, perquè no volia, o sigui, tenia ganes de fer això, però no volia portar una merda. I la veritat és que si tiréssim una de les primeres versions, fliparíeu de la merda que va fer. Però, és bàsicament, vaig posar-li la lletra, vaig posar-li en cada moment que volia que fes. Sí que vaig lluitar amb el mag, és el Suno, és una intel·ligència artificial que es diu Suno, i vaig accedir a la part de configuració avançada i vaig anar posant en cada moment que volia, o sigui, a la part final una part més èpica, més celestial, pel pelegrí, tot això. I bueno, fins que anar intentant, fins que em va sortir aquesta, que crec que, a part del jueu, que el diu malament, tota la resta diu va perfecta. Per tant, jo vaig quedar molt, molt content i la intel·ligència artificial ens prendrà la feina.
Bueno, no, conclusió, perquè l'has d'afinar.
Ah, vale. Bueno, per ara.
Has d'estar tu allà corregint. Bueno, doncs a veure els diables, ja els hi passaràs, a veure què en pensen, també.
Sí.
Els actuals, que es posin a rapejar aquest any.
Anava a dir, espera't, perquè això...
Que les noves generacions...
No, jo trobo que és una cançó per fer-hi alguna cosa, No sé si ens han escoltat. Jo crec que no escolten massa la ràdio, els diables, així.
Ràdio
matinal local, a més a més.
Bueno, no, gravació.
Però se'ls ha de fer arribar, això. Jo crec que triomfarà, sí. ho veig.
Perfecte, doncs gràcies, nois, per acompanyar-nos avui a parlar de la música dels Diables. Gràcies, Pau, també, per portar-nos una setmana més a aquesta secció. A tu t'esperem la setmana que ve.
Exacte.
I a vosaltres, quan vulgueu, tornar, també.
Molt bé.
Adéu.
Bon dia. Adéu. Adéu. Adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Nerviós, mirada perduda, un altre any al teu costat. Tothom al lloc de sempre, la tronada haurà esclatat. Tapes les orelles, boca oberta, ulls aclucats. Em paro, ens miro i penso, un altre som afortunats. El drac en pas triomfant, aquell xiscle d'un infant. Els balls els segueixen, les gralles porten el compàs. Anem a la parellada, que allà ens estan esperant. L'àvia emocionada pensa com gaudia ballar. Ja van cremant, asseguts a la vorera, passen tots pel meu davant. Badant amunt i avall, torreta i pavana, gitanilla està a condició, el tret del trabuc és tradició. Tanta estona a la plaça i tot passa en un instant. Quan el Fèlix es posa de cara, tot es barreja al meu voltant. Tu m'ho dius amb la mirada, és el castell de foc. Amb el toc de matinades veurem junts sortir el sol. D'agost, la vila és al carrer, vermut i petons.